Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol vol tenir immunitzada gran part de la població contra la Covid-19 abans del proper mes de juny. Espanya serà junt amb Alemanya el primer país europeu en presentar un pla de vacunació massiu que s'aprovarà dimarts. Montse Manent.
Els detalls del pla i qui seran els primers col·lectius en vacunar-se es coneixerà després del Consell de Ministres, però avui ja l'ha anunciat des de La Rioja el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea junto con Alemania en tener un plan completo de vacunación. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
Salut inicia dilluns un pla de cribratges massius coincidint amb l'inici de la desescalada. El departament també contractarà 500 rastrejadors més per lluitar contra una possible tercera onada.
Salut també repartirà automostres de PCR a través de les farmàcies dirigides en una primera fase a la població major de 50 anys. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, explicava el procés d'extracció.
Hem de recollir el kit a la farmàcia, a la carta ja porta també les etiquetes que necessitem, com succeeix també en el càncer de còlon, i a partir d'aquí és senzillament una mostra molt senzilla, amb un frotis nasal, és un hisop que no s'ha introduït més de 2 centímetres, molt poc, fer 5 voltes a cada nariu i introduir-lo en el pont.
També parlarem en aquest informatiu amb el doctor Antoni Trilla, cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic.
Les cambres demanen als partits que aprovin ja la llei que la regula pel procés de lectura única i lamenten el boicot de les patronals.
Avui han fet un acte conjunt per reclamar-ho. Pimec, però, assegura que la lectura única no és la millor via i reclama diàleg, si no, no descarten portar la llei als tribunals. El president del Consell de Cambra, Joan Canadell, ha fet una crida als partits.
No atureu les cambres, sisplau. Estem en un moment clau en el que la crisi sanitària ha passat definitivament a ser també una crisi econòmica. I les cambres tenim molt a fer per ajudar i superar aquesta crisi. Si no aproveu aquesta llei, aturareu les cambres. Insistim una vegada més, partits polítics, no atureu les cambres.
La retirada del monument franquista de Tortosa s'iniciarà l'estiu de 2021 i tindrà un cost de 200.000 euros.
El Departament de Justícia ha iniciat els tràmits per a la seva retirada i ja compta amb un estudi de viabilitat i un projecte exhaustiu per la seva deconstrucció.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
D'altra banda, el govern també ha sol·licitat els permisos d'obres tant a l'Ajuntament com a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El vicepresident i president en funcions del govern, Pere Aragonès, ha destacat que avui comença el compte enrere per la retirada d'aquest símbol franquista.
Després que les institucions de l'Estat portin massa temps inhibint-se de la seva responsabilitat, comença el compte enrere.
En cultura, la indústria musical catalana viu una situació catastròfica. Aquest any es tancarà amb un 80% de concerts suspesos i un 94% menys d'espectadors, unes pèrdues de com a mínim 88 milions d'euros.
És la futura revista Enderroc a la presentació de les dades de l'anuari de la música. Ho ha explicat el director editorial del grup Enderroc, Lluís Gendrau.
Són dades realment terribles. El 80% dels concerts suspesos aquest 2020 augura una situació com mai s'havia viscut ni en temps de guerra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. El dia que també hem sabut que Barcelona és entre les ciutats finalistes per acollir la nova seu del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació meteorològica doncs ve dominada, ben cancel·lada per aquesta advecció de component nord i oest que està afectant a molts punts del país. Això ha generat ratxes de fins a 130 km per hora a l'estació meteorològica que hi ha a Portbou, no ben bé a la localitat, sinó un tronet que hi ha doncs, molt a la vora, i que això ha permès doncs, que aquí els vents s'enfilin encara una mica més, i també ratxes superiors als 100 km per hora a les cotes més elevades del Pirineu, sobretot al sector més oriental. També les ratxes del Mestral a les Terres de l'Ebre han arribat fins als 75-80 km per hora. Tot això doncs, en un conjunt de domini de l'ambient assolellat, algunes boires matinals aquest matí, alguns núvols alts també, però que ara a hores d'ara creiem que aniran marxant ràpidament. I de cada cap de setmana, situació molt tranquil·la. El vent anirà calmant, la situació marítima també es calmarà força i dominarà el sol amb permís, això sí, de les boires, que seran una miqueta més extenses demà al matí i una miqueta més de cara a diumenge. Això sí, l'ambient continua sent relativament fred tant durant la nit com durant el dia. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. El trànsit en general a aquesta hora es manté força estable. No hi ha massa complicacions. S'ha tret alguna incidència, com és, per exemple, la Nacional 260 a Portbou, on s'està donant pas alternatiu. Ha caigut un fanal aquí a la via i s'està donant pas alternatiu, per tant, hi ha aturades en els dos sentits de la marxa. Altres punts amb una miqueta d'intensitat, amb una mica de trànsit més carregat, com és el cas de la Nacional 340 a l'altura de Vilafranca, en direcció al sud. En general, però com dèiem, de moment, circulació més o menys estable. És tot, per tant.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Espanya serà, juntament amb Alemanya, el primer país de la Unió Europea en tenir a punt un pla de vacunació massiu per la població. S'aprovarà dimarts vinent al Consell de Ministres, però avui ja ho ha avançat el president del govern, Pedro Sánchez. L'objectiu és tenir un gruix important de la ciutadania immunitzada contra la Covid-19 abans d'acabar el primer semestre de 2021.
Tot plegat s'ha sabut en un dia en què també el govern català ha anunciat un cribratge massiu comunitari, també a través de PCRs amb kits d'automostra que recolliran a les farmàcies. Salut també reforçarà els rastrejadors per tallar abans la transmissió de la Covid-19. L'objectiu, evitar una tercera onada amb una estratègia que haurà de començar ja aquest proper dilluns, coincidint amb l'inici de la desescalada.
Això serà dilluns, com dèiem, i de seguida en parlarem, però abans recobrem aquest anunci que feia aquest migdia Pedro Sánchez i del qual de moment se'n saben pocs detalls més. Es produeix pocs dies després, això sí, de saber-se els avenços en les vacunes dels laboratoris Pfizer, Moderna i Oxford. De moment, Sánchez ha anunciat que la voluntat del govern és que una bona part de la població del país pugui vacunar-se durant el primer semestre de 2021. Arnau Olmos.
El Consell de Ministres aprovarà dimarts vinent el pla de vacunació, segons ha explicat Pedro Sánchez aquest matí des de La Rioja. Serà el dia en què es coneixerà a quins col·lectius anirà dirigida la primera remesa de vacunes. El que sí que ha avançat el president espanyol és que una part molt substancial de la població del país podrà estar vacunada entre el gener i el juny del 2021.
Nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea junto con Alemania en tener un plan completo de vacunación. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
Sánchez ha explicat que la Unió Europea té contractes signats amb les farmacèutiques Pfizer, Janssen, AstraZeneca i Sanofi per comprar 1.000 milions de dosis aplicables. També ha afegit que és imminent l'acord amb l'empresa CureVac i que les negociacions amb Moderna i Novavax per obtenir 400 milions més de dosis estan molt avançades. Espanya arribarà al 10% de les vacunes contractades per la Unió Europea.
Gràcies, Arnau. I ho dèiem també a l'inici, el Departament de Salut engegarà dilluns la seva estratègia de cribratges massius amb PCR d'automostra a les farmàcies i amb la incorporació de 500 rastrejadors més, arribant als 3.000. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que la intenció és anar a buscar el virus amb cribratges comunitaris, però també a llocs estratègics amb unitats mòbils i temporals. També se'n faran a col·lectius vulnerables, com ara les residències, i en entorns específics, com el laboral, l'esportiu o el sanitari. Mont Carvajal.
El primer massiu que es farà serà dilluns a Rubí i Terrassa. Són zones d'alta incidència i es pretén arribar al màxim nombre de persones en poc temps. Després, al cap de dues setmanes aproximadament, els majors de 50 anys rebran una carta convidant-los a recollir un kit a la farmàcia i s'hauran de fer una prova molt senzilla que ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
Hem de recollir el kit a la farmàcia, a la carta ja porta també les etiquetes que necessitem, com succeeix també en el càncer de còlon, i a partir d'aquí és senzillament una mostra molt senzilla, amb un frotis nasal, és un hisop que no s'ha introduït més de 2 centímetres, molt poc, fer 5 voltes a cada nariu i introduir-lo en el pot. I a partir d'aquí retornar-ho a la farmàcia on hem anat a buscar el kit.
En 48 hores tindran el resultat al portal La Meva Salut. Un altre col·lectiu específic serà els joves de 18 anys en amunt. Contactaran amb els clubs esportius perquè facin testos d'antígens als seus jugadors i jugadores. A banda de les proves, Salut ha incorporat 500 persones més al rastreig i ara ja n'hi haurà 3.000.
Gràcies, Mont. Doncs per entendre una mica més aquests dos anuncis d'avui i posar llum sobre la pandèmia, avui ens acompanya en Notícies en Xarxa el doctor Antoni Trilla, cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic. Doctor Trilla, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Anem a pams, perquè avui tenim un allau d'anuncis. El primer, si li sembla, aquest el de la vacuna. Dimarts coneixerem, esperem, més el detall, el pla aquest de vacunació de l'executiu central. Però és prudent parlar ja de calendaris o de vacunació massiva amb el que coneixem fins ara d'aquestes vacunes?
En principi, les notícies fins ara són bones. Evidentment, encara són resultats preliminars que s'han de validar i específicament cal esperar l'autorització de l'Agència Europea del Medicament. Això pot anar relativament ràpid si tot apunta, com sembla, amb la bona direcció. Jo crec que establir un horitzó orientatiu de primer semestre de 2021 per començar a vacunar una part substancial o significativa de la població que s'hagi de vacunar, és una, almenys és una fita que en aquest moment sembla possible.
Hi ha veus, però, de reputats experts que miren una mica amb recel aquestes dades que s'han fet públiques fins ara, com a mínim les que s'han fet públiques fins ara, precisament perquè encara no inclourien aspectes fonamentals com l'efectivitat en la població que és realment de risc, la que tindria més probabilitats de patir una Covid mortal. O sigui, realment la que seria més, per qui seria més necessària la vacuna, vaja.
Sí, en principi és el que comentàvem, això està pendent d'arribar al final d'aquests estudis inicials i molts altres estudis d'altres vacunes que estan en diferents fases, per de manera que hi ha com una continuïtat en diferents coses. En el moment que un d'aquests complerti les fites que té que completar i presenti totes les dades a les agències de regulació i les facin públiques a través d'una publicació científica que segurament serà molt ben rebuda i molt ben esperada, podrem afinar una mica més en quins sectors té més utilitat, en quins ha mostrat més bona resposta, i això és un, diguéssim, un joc entre diferents vacunes, algunes ja les veiem més a prop, altres potser estan una mica més lluny, i que ens ajudaran a completar tot el que és una mica el diguéssim, la millor indicació per a la població específica.
De fet, aquesta setmana també coneixíem que el Clínic també serà un dels hospitals que aprovarà en fase 3 la vacuna de Janssen, no?
Sí. Nosaltres i dos hospitals més companys, Can Rut i Vall d'Hebron, hem estat triats per fer un d'aquests assajos d'una de les vacunes que estan en diferent fase de desenvolupament. Això és una bona notícia perquè, primera, ens permetrà participar en estudis d'aquest indret multinacional i, segona, esperem també que les dades que puguem aportar en població d'aquí siguin també d'utilitat i, bàsicament, hem de contribuir tots i nosaltres encantats en poder-ho fer.
Al marge, deixem ja vacuna, i avui hem conegut també aquest pla de cribratges massius del govern català per prevenir una tercera onada, tot plegat, que ve acompanyat de l'aixecament d'algunes restriccions. Serà suficient per no tornar a fer passes enrere?
No ho sabem, però ara, si s'hi fixen, s'han posat com unes dates, uns terminis de 15 en 15 dies, en principi, si no hi ha cap sorpresa extraordinària, que permetran avaluar quin és el resultat, en positiu o en negatiu, de les mesures que s'hagin decidit 15 dies abans, i si això ens permet una bona progressió, doncs es aniran avançant, i si en algun moment s'ha de frenar o fer aturar o tornar enrere, doncs és una mesura, jo crec, que prou prudent. Dependrà, com sempre, de lo bé que fem tots, ciutadans, administració, etc., cadascú la seva feina, perquè les mesures que es dictaminin o que s'hagin diguéssim de recomanar, les seguim tots al màxim i el millor possible. Aquesta és al fi i al cap la clau d'anar avançant amb la idea de conviure amb el virus i que l'economia tampoc s'esfonsi com és el risc que tenim.
En aquest sentit s'ha optat per un model, però no és l'únic que hi ha sobre la taula, o hem sentit diverses opinions d'altres models existents que potser aposten més per altres modalitats com més teletreball, més tancament d'escoles, més testeig massiu, concretament de tests d'antígens. No sé vostè quins avantatges o quines mancances hi veu en aquests altres models.
Bueno, tot són, com que no tenim una recepta màgica cap de nosaltres ni cap país ha donat amb la fórmula, almenys aquí a Europa, diguéssim, que pogués solucionar-ho tot, jo crec que totes les opcions que es plantegen són perfectament vàlides, n'hi ha algunes que tenen algunes conseqüències i totes tenen pocs avantatges i tenen inconvenients. De fet, l'estratègia que s'està seguint ara és una mica aquesta d'intentar reforçar el màxim possible amb aquests rastrejadors, amb les proves massives, etc. El que és l'estratègia que anomenem de contenció, és a dir, anar activament a buscar el virus, a detectar tots aquells casos que sigui possible i lògicament recomanar-los que facin l'aïllament i estudiar els seus contactes. Si en això aconseguim mantenir una xifra de casos diaris per sota de la xifra que permet manegar perquè tot aquest sistema de rastreig, etc., estem amb una bona estratègia. Si no, de tant en tant, i això ens passarà, ens ha passat i probablement ens pot tornar a passar en el futur, hem de passar ja a una estratègia més defensiva, que són els tancaments. I amb aquest equilibri, doncs, qualsevol cosa que es pugui avançar a favor de no tenir que fer aquests tancaments, és a dir, cada vegada que podem anar més a l'atac, per entendre'ns, i menys a la defensa, doncs és millor, perquè amb el virus hi tindrem que conviure durant bastants mesos, fins que no hi hagi una distribució àmplia de vacunes, la immunitat arribi ja a una part important de la població, tinguem millors tractaments per la gent que es pugui infectar, que no pateixin formes greus de la malaltia, potser tindrem proves de diagnòstic més ràpides, més senzilles i més fàcils de fer, que també ens ajudaran, tot ajudarà, però mentrestant l'estratègia més ortodoxa és aquesta, anar a buscar el virus entre que puguis, intentar retirar, entre cometes, durant 10 dies de la circulació de tots els casos, i així intentar mantenir una activitat raonable, que en alguns sectors encara està limitada, lògicament, i en altres, pues, afortunadament, es torna relaxant a poc a poc.
Doncs, doctor Antoni Trilla, esperem que efectivament no haguem de fer passes enrere i que tot vagi endavant, també amb el tema de les vacunes. Moltíssimes gràcies per atendre avui els micròfons del Notícies en Xarxa. Gràcies, adeu-siau.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. I pel que fa a les dades, a Espanya, Sanitat ha notificat aquesta tarda 15.156 nous casos, 6.021 diagnosticats les últimes 24 hores i 328 morts. A Catalunya, el risc de rebrot i la velocitat de contagi mantenen la tendència a la baixa, tot i que el nombre de casos nous encara dobla els nivells màxims. Això sí, hi ha una petita disminució d'ingressos als hospitals.
A les últimes 24 hores, el risc de rebrot ha baixat 28 punts fins als 353, mentre que la velocitat de contagi s'estabilitza en 0,76. La nota negativa la posen els casos nous, que són 1.968, i les morts, ja que s'han confirmat 71. Als hospitals hi ha un centenar d'ingressats menys que ahir, prop de 2.200, i baixen lleugerament els pacients a les UCIs, que avui són 539.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Esquerra guanyaria les eleccions i Vox entraria al Parlament amb fins a 8 escons, segons la darrera enquesta del CEO.
L'enquesta feta a 2.000 persones a tot Catalunya dibuixa una victòria d'Esquerra Republicana, seguida en aquest cas per Junts per Catalunya, que seria la segona força. El PSC quedaria en tercera posició i Ciutadans en la quarta. L'altra dada a destacar és, segons el baròmetre, que l'independentisme no arribaria al 50% dels vots.
Bé, doncs això és sobre l'escenari d'unes eleccions el proper 14 de febrer. Comicis que aquest matí començava a posar en dubte la consellera de Presidència, Meritxell Budó, a causa de les dificultats de la pandèmia.
Sí, ho ha dit en una entrevista a Ràdio 4, però hores després l'ha corregida el vicepresident Pere Aragonès, confirmant des de Tortosa que les eleccions es faran i seran el proper 14 de febrer.
Per cert, que Pere Aragonès ha estat ja escollit candidat d'Esquerra Republicana a la presidència de la Generalitat en no tenir competència a les primàries. El partit també ha proclamat a Vilalta Teresa Jordà i Raquel Sans, caps de llista a Lleida, Girona i Tarragona, després de validar els avals.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En clau econòmic, el govern espanyol s'ha compromès a atendre especialment Catalunya en el pla de suport a l'hostaleria que prepara. Així li ho ha comunicat Pedro Sánchez a Pere Aragonès. El president espanyol ha respost la carta del vicepresident, assegurant que les autonomies gestionaran 10.000 milions dels fons europeus destinats a aquest pla.
Sánchez assegura que el govern espanyol aprovarà un pla de suport al sector de l'hostaleria tal i com es sol·licitava. En aquest sentit, el president espanyol assegura que a partir d'aquest esquema i amb la intenció de fomentar la participació de les comunitats autònomes en aquest pla, el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat preveu ja que el 54% dels fons europeus siguin gestionats per les comunitats. De fet, Sánchez no amaga el seu interès per vincular l'ajut dels sectors afectats i la recuperació econòmica al suport als seus pressupostos, conscient també que els partits que donen suport al govern tenen diputats al Congrés que poden resultar clau en la seva aprovació.
I encara en clau econòmica, les cambres demanen als partits que aprovin ja la llei que la regula pel procés de lectura única i lamenten el boicot de les patronals. Avui han fet un acte conjunt per reclamar-ho. Pimec, però, ja hi ha dit la seva, la petita i mitjana empresa assegura que la lectura única no és la millor via i reclama diàleg. Si no, no descarten portar la llei als tribunals. Montse Hidalgo.
El president del Consell de Cambra, Joan Canadell, no ha amagat que la llei no agrada a la patronal catalana, però ha explicat que està en sintonia amb la d'altres comunitats que tenen l'aval del Tribunal Constitucional. Canadell ha afegit que compta amb el suport dels partits del govern i l'abstenció de la CUP, però més enllà de l'aritmètica parlamentària, ha fet una crida als partits.
No atureu les cambres, sisplau. Estem en un moment clau en el que la crisi sanitària ha passat definitivament a ser també una crisi econòmica, i les cambres tenim molt a fer per ajudar i superar aquesta crisi. Si no aproveu aquesta llei, aturareu les cambres. Insistim una vegada més, partits polítics, no atureu les cambres.
La llei recull de manera explícita que les cambres no podran actuar d'agents socials, com fan patronal o sindicats, però sí les atorga un paper representatiu.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 43 anys i nacionalitat romanesa com a presumpte autor del crim que es va produir dimecres en un domicili del districte de Sant Martí de Barcelona, d'una dona de 65 anys.
El detingut passarà a disposició judicial durant les pròximes hores. Dimecres, després que la família de la dona alertés que no la localitzava, els Mossos van accedir al seu domicili i la van trobar estesa a terra amb signes de criminalitat. El cas està sota secret de les actuacions.
La retirada del monument franquista de Tortosa s'iniciarà l'estiu de 2021 i tindrà un cost de 200.000 euros. El Departament de Justícia ha iniciat els tràmits per la seva retirada i ja compta amb un estudi de viabilitat i un projecte executiu per la seva deconstrucció. El vicepresident del Govern de la Generalitat i la consellera de Justícia ho han presentat aquest migdia a Tortosa. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
La retirada del monument a la Batalla de l'Ebre es durà a terme amb un procés de deconstrucció peça per peça i tindrà un cost de 200.000 euros. De fet, la Generalitat ha iniciat la licitació d'un estudi geotècnic per assegurar que la llera del riu aguanti el pes d'una grua de 300 tones amb un braç extensible de 80 metres de llargada que ha de servir per carregar els diversos segments del monument. D'altra banda, el govern també ha sol·licitat els permisos d'obres tant a l'Ajuntament com a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El vicepresident i president en funcions del govern, Pere Aragonès, ha destacat que avui comença el compte enrere per la retirada d'aquest símbol franquista després que l'Estat se n'hagi inhibit tots aquests anys.
Després que les institucions de l'Estat portin massa temps inhibint-se de la seva responsabilitat, comença el compte enrere per la retirada del monument franquista. Un monument que insulta les persones que van perdre la vida a la Batalla de l'Ebre, en defensa de la llibertat i en defensa de la democràcia.
La Generalitat confia que els treballs de retirada del monument franquista de Tortosa, el més gran de Catalunya, es puguin realitzar les estiu vinent.
En cultura, la indústria musical catalana viu una situació catastròfica. Aquesta és la fotografia que ha fet la revista Enderrock en la presentació de les dades de l'anuari de la música. La crisi provocada per la pandèmia i les restriccions imposades al sector faran que aquest any es tanqui amb un 80% de concerts suspesos i un 94% menys d'espectadors. Això traduït en xifres monetàries són pèrdues de com a mínim 88 milions d'euros. Jordi Casino.
Les sales de concerts de Catalunya tancaran el 2020 amb un descens de la facturació del 95%, les discogràfiques del 6% i els músics del 75%. En total, aquest any s'hauran suspès 16.000 concerts per culpa de les restriccions imposades per combatre el coronavirus. Tot plegat dibuixa, doncs, un panorama terrible, com explica el director editorial del grup Enderrock, Lluís Gendrau.
Són dades realment terribles. El 80% dels concerts suspesos aquest 2020 augura una situació com mai s'havia viscut ni en temps de guerra.
Aquest avanç de dades del 2020 s'ha fet en la presentació de l'anuari de l'any 2019, un gran any per la música, amb un increment de públic del 6% i una facturació de la indústria del directe de prop de 90 milions d'euros, tot i que els grans festivals van tocar sostre amb 3.200.000 espectadors. Un any, això sí, on només un disc en català va superar les 10.000 còpies venudes, el de la Marató, amb prop de 500.000.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. En futbol, a segona, avui es juga un duel català entre l'Espanyol i el Girona.
A partir de les 9 de la nit a Cornellà al Prat, els blanquiblaus volen els 3 punts per mantenir-se líders a la classificació, mentre que els gironins, amb moltes i importants absències, porten 4 partits sense guanyar.
Coutinho, principal novetat del Barça per jugar al camp d'un Atlètic de Madrid sense Luis Suárez.
El jugador brasiler de l'equip blaugrana ja s'ha recuperat de la lesió que patia. Estan de baixa Busquets, Ansu Fati, Umtiti i Araujo, mentre que els matalassers no podran comptar amb Luis Suárez, que va donar positiu de coronavirus amb la seva selecció. El partit es juga demà a les 9 de la nit.
En bàsquet, el Barça té cita a l'Eurolliga.
Els blaugrana reben l'Estrella Roja al Palau Blaugrana. Es juga la desena jornada de la màxima competició continental. El partit d'avui serà el 500 del Barça a la màxima competició continental i començarà a les 9 de la nit.
També en bàsquet, finalment, el partit, el bàsquet Girona contra el Granada, es podrà jugar.
Les noves proves fetes a la plantilla del conjunt andalús han donat negatiu després que hi transcendís que un jugador tenia la Covid-19. El partit es disputarà demà a 4:45 de la tarda.
En motor, Albert Arenas depèn d'ell mateix per guanyar diumenge el títol mundial de Moto3.
El pilot gironí arriba líder a la darrera cursa, el Gran Premi de Portugal. Arenas ha fet avui el millor temps en la primera jornada d'entrenaments.
Bàsquet, hoquei patins i handbol, el menú televisiu de la xarxa per aquest cap de setmana.
En bàsquet, el partidàs de la Lliga Femenina 2 entre el Joventut de Badalona i l'Advisoria Maresme. Es podrà veure a les televisions locals dissabte a les 6 de la tarda i alhora es faran connexions amb el Jaiec Unigirona Segle XXI i el Mataró Horta de la mateixa categoria.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Papa, que ja passo sopar.
Per a molts, la nova realitat és una nevera buida. Quan més ho necessitem, el Gran Recapte no pot recollir els aliments directament. Per això, aquest any, et demanem que col·laboris a granrecapteonline.com o donant virtualment al supermercat. Gran Recapte d'Aliments. Aquest any, si pots, ajuda.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Que els amics són un tresor és una gran veritat, i que tots som diferents, també. Però us imagineu tenir com amics els números de l'1 al 0? Doncs a l'Embaladits d'avui us parlarem de com ha de ser de divertit tenir aquest tipus d'amics. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samaranch i Fina de Santa Margarida i els Monjos, amb la companyia de l'Uriel Mutó. Hola, Uriel.
Hola.
T'agrada llegir poesia?
Sí, m'agrada molt, és molt divertit.
I què és el que més t'ha agradat de llegir aquest poema?
El que més m'ha agradat ha sigut que aquest poema és molt divertit i a part a mi m'agrada moltíssim fer teatre.
Ens podries dir com es diu?
Es diu Reunió d'Amics.
I qui l'ha escrit?
Joana Raspall.
Comencem, llavors? Avui, l'Uriel Mutó ens ha preparat un poema que ens parla d'uns amics molt especials. Reunió d'amics, de la Joana Raspall.
El primer de la reunió, l'1 va dret com un bastó.
El 2, que s'ha entrebancat, s'ha quedat agenollat.
En veure'l tan arrupit que no li arriba a la sola, el 3 de riure es cargola. El 4, sorrut, se'l mira assegut a la cadira. Prop del 5, que fa el gallet i llueix la ploma al barret. Entra el 6, panxa content, amable amb tota la gent.
Agafa el braç esquerre del 7, que sols mira el terra.
Ve l'amic 8, rodanxó, amb aires de gran senyor i contorns de carbasseta.
Per fi entra el 9, cap gros, però escarrancit de cos.
Que en una safataneta porta un 0 més gros que ell. Tots li criden, visca, visca, però el zero li rellisca i es queden sense tortell.
Quin poema més divertit ens ha preparat l'Uriel. Moltíssimes gràcies. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El govern espanyol vol tenir immunitzada gran part de la població contra la Covid-19 abans del proper mes de juny. Espanya serà junt amb Alemanya, el primer país europeu, en presentar un pla de vacunació massiu que s'aprovarà dimarts. Montse Manent.
Els detalls del pla i qui seran els primers col·lectius en vacunar-se es coneixerà després del Consell de Ministres, però avui ja l'ha anunciat des de La Rioja el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea junto con Alemania en tener un plan completo de vacunación. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
Salut inicia dilluns un pla de cribratges massius coincidint amb l'inici de la desescalada. El departament també contractarà 500 rastrejadors més per lluitar contra una possible tercera onada.
Salut també repartirà automostres de PCR a través de les farmàcies dirigides en una primera fase a la població major de 50 anys. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, n'explicava el procés d'extracció.
Hem de recollir el kit a la farmàcia, a la carta ja porta també les etiquetes que necessitem, com succeeix també en el càncer de còlon, i a partir d'aquí és senzillament una mostra molt senzilla, amb un frotis nasal, és un hisop que no s'ha introduït més de 2 centímetres, molt poc, fer 5 voltes a cada nariu i introduir-ho en el pom.
El govern espanyol es compromet a atendre especialment Catalunya en el pla de suport a l'hostaleria que prepara.
Precisament les ajudes als comerços afectats pel confinament perimetral del Segrià gestionades pel Consell Comarcal podran arribar als 3.000 euros.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
El Consell Comarcal ja va ampliar una setmana el termini per sol·licitar-les per tal que aquestes poguessin arribar més gent. De fet, el vicepresident del Consell Comarcal, Toni Bosch, ha explicat que només en la darrera setmana s'han presentat entre 250 i 300 sol·licituds.
Aquesta última setmana, que cal recordar que vam ampliar el termini de sol·licituds en una setmana, que és el que ens permetia la llei, i han hagut, doncs, vorà 250 més o menys de sol·licituds durant aquesta setmana,
Demà es compleixen 25 anys dels històrics acords de Dayton. Després de 20 dies de dures negociacions, es posava fi a 3 anys i mig de guerra de Bòsnia, una de les més cruentes dels Balcans.
El 21 de novembre de 1995 es van crear les bases per dividir el territori i desplegar-hi una força de pau. En parlarem amb la guionista i periodista Airi Maragall, qui va viure a Sarajevo un any després de la fi del conflicte bèl·lic.
La indústria musical catalana viu una situació catastròfica. Aquest any es tancarà amb un 80% de concerts suspesos i un 94% menys d'espectadors, unes pèrdues de com a mínim 88 milions d'euros.
Aquesta és la fotografia que ha fet la revista Enderrock en la presentació de les dades de l'anuari de la música. Ho ha explicat el director editorial del grup Enderrock, Lluís Andrau.
Són dades realment terribles. El 80% dels concerts suspesos aquest 2020 augura una situació com mai s'havia viscut ni en temps de guerra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació meteorològica, doncs, ve dominada, ben cancel·lada per aquesta, doncs, advecció de component nord i oest que està afectant a molts punts del país. Això ha generat ratxes de fins a 130 km per hora a l'estació meteorològica que hi ha a Portbou, no ben bé a la localitat, sinó un tronet que hi ha, doncs, molt a la vora, i que això ha permès, doncs, que aquí els vents s'enfilin encara una mica més, i també ratxes superiors als 100 km per hora a les cotes més elevades del Pirineu, sobretot al sector més oriental. També les ratxes del mestral a les Terres de l'Ebre han arribat fins als 75-80 km per hora. Tot això, doncs, en un conjunt de domini de l'ambient assolellat, algunes boires matinals aquest matí, alguns núvols alts també, però que ara, a hores d'ara, creiem que aniran marxant ràpidament. I de cada cap de setmana, situació molt tranquil·la. El vent anirà calmant, la situació marítima també es calmarà força i dominarà el sol amb permís, això sí, de les boires, que seran una miqueta més extenses demà al matí i una miqueta més de cara a diumenge. Això sí, l'ambient continua sent relativament fred tant durant la nit com durant el dia. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs de moment, en general, es manté la circulació força còmoda a la xarxa viària. Seguim parlant d'alguna incidència que pot entorpir aquesta mobilitat. Ara mateix són dos punts, per exemple, en el cas de l'autopista P7 a Constantí, a causa d'un vehicle variat en sentit València i a trànsit més intens en aquest punt de la P7, i d'altra banda, a la Nacional 340, a Vilafranca del Penedès, i per un accident es dona pas alternatiu. Per tant, hi ha retencions, hi ha aquí si cues en els dos sentits de la marxa. En tot cas, en principi la resta, seguim parlant d'una tarda doncs, més o menys tranquil·la. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Espanya serà juntament amb Alemanya el primer país de la Unió Europea en tenir a punt un pla de vacunació massiu per la població. S'aprovarà dimarts vinent al Consell de Ministres, però avui ja ho ha avançat el president del govern, Pedro Sánchez. L'objectiu és tenir un gruix important de la ciutadania immunitzada contra la Covid-19 abans d'acabar el primer semestre del 2021.
Tot plegat s'ha sabut en un dia en què també el govern català ha anunciat un cribratge massiu comunitari, també a través de PCRs, amb kits d'automostra que recolliran a les farmàcies. Salut també reforçarà els rastrejadors per tallar abans la transmissió de la Covid-19. L'objectiu, evitar una tercera onada amb una estratègia que haurà de començar ja aquest proper dilluns, coincidint amb l'inici de la desescalada.
Això, com deia, serà dilluns i de seguida en parlarem, però abans recuperem aquest anunci que feia aquest migdia Pedro Sánchez i del qual de moment no se'n saben pocs detalls més. Es produeix pocs dies després, això sí, de saber-se els avenços en les vacunes dels laboratoris Pfizer, Moderna i Oxford. De moment, Sánchez ha anunciat que la voluntat del govern és que una bona part de la població del país pugui vacunar-se durant el primer semestre de 2021. Arnau Olmos.
El Consell de Ministres aprovarà dimarts vinent el pla de vacunació, segons ha explicat Pedro Sánchez aquest matí des de La Rioja. Serà el dia en què es coneixerà a quins col·lectius anirà dirigida la primera remesa de vacunes. El que sí que ha avançat el president espanyol és que una part molt substancial de la població del país podrà estar vacunada entre el gener i el juny del 2021.
Nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea junto con Alemania en tener un plan completo de vacunación. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
Sánchez ha explicat que la Unió Europea té contractes signats amb les farmacèutiques Pfizer, Janssen, AstraZeneca i Sanofi per comprar 1.000 milions de dosis aplicables. També ha afegit que és imminent l'acord amb l'empresa CureVac i que les negociacions amb Moderna i Novavax per obtenir 400 milions més de dosis estan molt avançades. Espanya arribarà al 10% de les vacunes contractades per la Unió Europea.
Gràcies, Arnau. I ho dèiem també a l'inici, el Departament de Salut engegarà dilluns la seva estratègia de cribratge massiu amb PCR d'automostra a les farmàcies i amb la incorporació de 500 rastrejadors més, arribant als 3.000. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que la intenció és anar a buscar el virus amb cribratges comunitaris, però també en llocs estratègics amb unitats mòbils i temporals. També se'n faran a col·lectius vulnerables, com ara les residències i en entorns específics, com el laboral, l'esportiu o el sanitari. Mont Carvajal.
El primer massiu que es farà serà dilluns a Rubí i Terrassa. Són zones d'alta incidència i es pretén arribar al màxim nombre de persones en poc temps. Després, al cap de dues setmanes aproximadament, els majors de 50 anys rebran una carta convidant-los a recollir un kit a la farmàcia i s'hauran de fer una prova molt senzilla que ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
Hem de recollir el kit a la farmàcia, a la carta hi aporta també les etiquetes que necessitem, com succeeix també en el càncer de colon, i a partir d'aquí és senzillament una mostra molt senzilla, amb un frotis nasal, és un hisop que no s'ha introduït més de 2 centímetres, molt poc, fer 5 voltes a cada nariu i introduir-ho en el pot. I a partir d'aquí retornar-ho a la farmàcia on hem anat a buscar
el kit.
En 48 hores tindran el resultat al portal La Meva Salut. Un altre col·lectiu específic serà els joves de 18 anys en amunt. Contactaran amb els clubs esportius perquè facin testos d'antígens als seus jugadors i jugadores. A banda de les proves, Salut ha incorporat 500 persones més al rastreig i ara ja n'hi haurà 3.000.
Gràcies, Mont. Doncs pel que fa a les dades, a Espanya, Sanitat ha notificat aquesta tarda 15.156 nous casos, 6.021 diagnosticats en les últimes 24 hores i 328 morts. Mentrestant, el risc de rebrot i la velocitat de contagi mantenen la tendència a la baixa, tot i que el nombre de casos nous encara dobla els nivells màxims. Això sí, hi ha una petita disminució d'ingressos als hospitals.
A les últimes 24 hores, el risc de rebrot ha baixat 28 punts fins als 353, mentre que la velocitat de contagi s'estabilitza en 0,76. La nota negativa la posen els casos nous, que són 1.968, i les morts, ja que s'han confirmat 71. Als hospitals hi ha un centenar d'ingressats menys que ahir, prop de 2.200, i baixen lleugerament els pacients a les UCIs, que avui són 539.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Pere Aragonès és escollit candidat d'Esquerra Republicana a la presidència de la Generalitat en no tenir competència a les primàries. El partit també ha proclamat Marta Vilalta, Teresa Jordà i Raquel Sans, caps de llista a Lleida, Girona i Tarragona, després de validar els avals. Tot això el dia en què la darrera enquesta del CEO indica que els republicans guanyarien les eleccions i que Vox entraria al Parlament amb fins a 8 escons.
L'enquesta, feta a 2.000 persones de tot Catalunya, dibuixa una victòria d'Esquerra Republicana, seguida, en aquest cas, per Junts per Catalunya, que seria la segona força. El PSC quedaria en tercera posició i Ciutadans en la quarta. L'altra dada a destacar és, segons el baròmetre, que l'independentisme no arribaria al 50% dels vots.
Bé, doncs això és sobre l'escenari d'unes eleccions el proper 14 de febrer. Comicis que aquest matí començava a posar en dubte la consellera de la presidència, Meritxell Budó, a causa de les dificultats de la pandèmia.
Sí, ho ha dit en una entrevista a Ràdio 4, però hores després l'ha corregida el vicepresident Pere Aragonès, confirmant des de Tortosa que les eleccions es faran i seran el proper 14 de febrer.
I encara en clau política, però local, l'Ajuntament de Reus ha aprovat en sessió plenària un pressupost municipal pel 2021 de més de 122 milions d'euros. I ho ha fet amb els vots contraris de l'oposició. Els comptes del pròxim exercici tenen el doble objectiu de generar activitat econòmica i atendre els més vulnerables en l'actual context de crisi sanitària, social i econòmica. La nova ràdio, David Fernández.
El projecte no ha comptat amb el vistiplau de cap dels partits de l'oposició, encara que sí que han donat suport a reformes puntuals de les ordenances fiscals. Segons la regidora d'Hisenda, Mariluz Caballero, es tracta d'uns pressupostos realistes que donen resposta a les necessitats de la ciutadania, sobretot en àmbits com l'atenció social o la reactivació econòmica en reacció a la pandèmia. També s'ha recordat que el pressupost ha baixat lleugerament respecte a l'any passat a causa del traspàs de l'Hospital de Sant Joan a la Generalitat. Pel que fa a la reforma fiscal, l'objectiu del govern de Reus és atreure grans empreses que donin lloc de feina, i per això s'han aprovat un seguit de bonificacions. I l'oposició creu que aquests comptes no s'ajusten al que li cal a la ciutat. Ciutadans assegura que no recullen la globalitat de les necessitats dels veïns. La CUP pensa que no són realistes, mentre que el PSC opina que s'inclouen inversions que ningú no ha demanat, com ara la creació del nou centre aquàtic municipal.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
En clau econòmica, el govern espanyol s'ha compromès a atendre especialment Catalunya en el pla de suport a l'hostaleria que prepara. Així li ha comunicat Pedro Sánchez a Pere Aragonès. El president espanyol ha respost la carta del vicepresident, assegurant que les autonomies gestionaran 10.000 milions dels fons europeus destinats a aquest pla.
Sánchez assegura que el govern espanyol aprovarà un pla de suport al sector de l'hostaleria tal i com es sol·licitava. En aquest sentit, el president espanyol assegura que a partir d'aquest esquema i amb la intenció de fomentar participació de les comunitats autònomes en aquest pla, el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat preveu ja que el 54% dels fons europeus siguin gestionats per les comunitats. De fet, Sánchez no amaga el seu interès per vincular l'ajut als sectors afectats i la recuperació econòmica al suport dels seus pressupostos, conscient també que els partits que donen suport al govern tenen diputats al Congrés i que poden resultar clau en la seva aprovació.
Doncs precisament les ajudes, en aquest cas als comerços afectats pel confinament perimetral del Segrià, gestionades pel Consell Comarcal, podran arribar als 3.000 euros. El termini per demanar aquests ajuts va finalitzar aquest dijous i com que no s'han exhaurit els fons, aquells qui les hagin demanat rebran un import més elevat. Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
El Consell Comarcal ja va ampliar una setmana el termini per sol·licitar-les per tal que aquestes poguessin arribar més gent. De fet, el vicepresident del Consell Comarcal, Toni Bosch, ha explicat a UAU Lleida Ràdio que només en la darrera setmana s'han presentat entre 250 i 300 sol·licituds.
I esta última setmana, que era el recordar que, el, que vam ampliar el termini de sol·licituds en una setmana, que és el que ens permetia la llei, i han hagut, doncs, vorà 250, més o menys, de sol·licituds que durant aquesta setmana, de 250 a 300. Les ajudes que hem donat al Consell Comarcal amb les dades que tenim ara sobre la taula de les sol·licituds, els sol·licitants hem d'acabar de fer els càlculs, però poden arribar als 3.000 euros.
Inicialment, l'import de les ajudes era de 2.000 euros per beneficiari i 400 euros en el cas dels titulars de venda sedentària. Ara, però, aquestes quantitats es podrien ampliar fins a esgotar el fons de 3,9 milions d'euros.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Demà es compleixen 25 anys dels històrics acords de Dayton. Després de 20 dies de dures negociacions en aquesta base aèria d'Ohio, als Estats Units, es posava fi a 3 llargs anys i mig de guerra de Bòsnia, una de les més cruentes dels Balcans. Sigui com sigui, a Dayton, el 21 de novembre de 1945 assentarien les bases per dividir el territori i desplegar-hi una força de pau. Avui al Notícies en Xarxa hem volgut recordar l'efemèride parlant amb la guionista i periodista Airi Maragall, filla de l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i Diana Garrigosa. L'Airi va viure durant prop de 10 mesos a Sarajevo, la capital bosniana, just un any després de la fi del conflicte bèl·lic.
Allà treballava en una ONG francesa dedicada a la cultura i educació dels joves, tasca la qual continuaria un cop tornada a Barcelona a través del projecte Districte 11. Després d'allò, la guionista i escriptora tornaria a Sarajevo el 2008 per assistir a l'homenatge que li va retre la ciutat al seu pare com a ciutadà d'honor. Finalment, l'any passat va tornar a la capital bosniana per fer un documental a través de fotografies de nens jugant al carrer durant el setge a la ciutat i el seu canvi 25 anys després. El projecte es diu Àlbum de Postguerra i explica la guerra i la postguerra des de la infantesa, un documental que encara no s'ha estrenat.
Doncs saludem a l'Airi Maragall. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda, Lali.
Bona tarda. En quin punt es troba aquest documental?
Doncs està gairebé acabat. Està a punt, ja, de fet ja s'ha començat a enviar a alguns festivals internacionals. Estem a l'espera de que puguin seleccionar. Ha estat preseleccionat fins i tot ja amb alguns, o sigui que ja està començant a girar.
Quina ha estat la reacció dels protagonistes d'aquesta història al veure les fotografies i sobretot en recordar aquell horror, no?
Doncs han sigut molt variades i molt interessants i molt, la veritat, molt conmovedor assistir a aquest retrobament del Gervasio Sánchez, que és l'autor de les fotografies, és un fotoperiodista, ja el coneixeu, que va treballar a moltes guerres i va estar molt de temps a Bòsnia, a Sarajevo en concret, durant el setge, i a part de moltíssimes fotografies sobre la realitat, el dia a dia i l'horror que succeïa a la ciutat, doncs també va tenir ocasió de fotografiar alguns nens, no?, que jugaven en aquells moments en què podien fer-ho. Aleshores, el Gervasio havia mantingut contacte amb alguns d'aquests i en aquests els hem retrobat i ells, doncs, ja coneixien el Gervasio, coneixien les fotografies que el havia fet, però en d'altres casos no era així. Hem anat a buscar altres nens. Sarajevo és una ciutat relativament petita, hi ha molta gent que es coneix, i alguns dels protagonistes del documental els vam trobar senzillament posant les fotografies a Facebook amb l'ajut de l'Emir Bastic, que és una persona que treballa a la VHRT, que és la televisió pública de Bòsnia i que ha participat en el documental també. L'Emir penjava aquestes fotografies i demanava, doncs, a gent que reconeixia els nanos que sortien, o al carrer o al barri, doncs, si ens en podia donar informació. I d'aquesta manera vam arribar a trobar-ne un parell. I bueno, el retrobament amb el Gervasio va ser super, super emotiu, perquè ells no coneixien aquestes fotos, no les havien vist mai. Tots ens recalcaven que, a més, eren probablement l'única foto que tenien, no?, de la seva infantesa, perquè, clar, en aquell entorn, en aquell context, doncs la gent no feia fotos, no? Aleshores, de cop, es trobaven aquestes fotografies. Nosaltres els vam anar a buscar, a agafar la fotografia. El Gervasio recordava més o menys el carrer o la zona on l'havia fet i anàvem amb el Gervasio i anàvem amb la fotografia i picàvem a les portes. I així en vam trobar alguns més també que apareixen al documental. I la sorpresa ha sigut molt gran per ells i molt emotiva, molt emotiva.
Airi, tu que has viscut i has anat passant per etapes, primer just acabada la guerra, després uns anys més tard i ja recentment fa crec que un any que ja has estat, com ha canviat el país, que és el... Vaja, estan tancades les ferides?
Estan... No sé si estan tancades les ferides, estan tapades amb unes paredes, estan... han passat per uns primers auxilis els acords de Dayton, que òbviament van tenir la gran avantatge d'aturar la guerra, d'aturar la violència, d'aturar les morts. Això és el que els fa vàlids, els dona valor i que ho recordem. Però també és cert que d'alguna manera el que va fer és com establir un status quo, repartir una mica culpes, decidir que aquell país on fins aleshores havíem viscut diverses cultures, principalment tres, diguéssim, d'una manera molt harmoniosa i bastant equilibrada, havien de continuar convivint, però juntos, però no revueltos, diguéssim, no. Aleshores, bueno, és com que cada un s'ha quedat una mica en el seu entorn, existeixen tres entitats administrativament parlant que divideixen el país. Sarajevo sempre és una mica l'excepció perquè és la capital i on es reuneixen tots, però hi ha poc, la gent mateixa, no ho dic jo, que no sóc ningú per dir-ho i tampoc sóc experta, però la gent, els joves que ara tenen 40 anys i que tampoc no van tenir tant de temps de viure aquesta Sarajevo més multicultural i més harmoniosa, la troben a faltar, no la hi veuen, o sigui, saben que hi és, que existeix, hi ha molta gent que lluita i malda i intenta fer que sobrevisqui a nivell cultural, sobretot, però és difícil uh-huh. perquè tot està fet, diguéssim, perquè convisquin en pau però separat, i uh-huh. això es troba molt a faltar.
Doncs Airi Maragall, guionista i periodista corresponsable del documental Àlbum de Postguerra, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa. Gràcies, que vagi molt bé.
De res, gràcies a vosaltres per l'interès. Bona tarda.
Bona tarda.
Notícies en Xarxa. La realitat de més a prop.
I avui és el Dia Universal de la Infància, que enguany arriba marcat per l'impacte de la pandèmia en la salut dels nens i nenes, tant física com emocional. L'àrea de salut mental de l'Hospital Sant Joan de Déu ha constatat un augment de l'ansietat i les conductes regressives.
Els més petits són els que més van patir amb el confinament perquè no van poder comprendre'n els motius i com a conseqüència presenten avui més ansietat i símptomes de depressió, com ha explicat a la xarxa l'adjunta a cap de servei de l'àrea de salut mental de Sant Joan de Déu, Esther Camprodon. També n'hi ha anat enrere en fites del desenvolupament que havien aconseguit. Tornen a fer-se pipí, augmenten les conductes agressives i les rabietes, i aquest és el consell de la psicòloga per als pares.
A veure, primer d'entrada, calma. És a dir, és una reacció normal. Davant d'una situació d'estrès, el normal és que la persona reaccionem. I reaccionem de diverses maneres manifestant aquest malestar. Què és el que recomanem? Acompanyar el nen i l'adolescent, acompanyar-lo, entendre'l, validar aquestes emocions que està sentint. Sobretot recuperar aquelles activitats que els hi poguessin agravar és molt important, no? Mantenir les rutines.
Doncs coincidint amb el Dia Universal de la Infància, la Diputació de Barcelona i UNICEF Catalunya han signat un conveni per la promoció dels drets dels infants. Maria Rigall.
Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona, i Jaume Alanà, president d'UNICEF Catalunya, han acordat enfortir la promoció i la defensa dels drets dels nens. Amb aquest conveni es faran accions formatives i es difondran les activitats d'UNICEF als municipis de la província de Barcelona. Marín ha recalcat que es fa en un moment crucial després que molts infants hagin patit profundament la pandèmia.
Perquè el Covid-19 doncs, també ha impactat d'una forma desgarradora, no?, la situació
que viuen molts nens i moltes nenes. I els responsables polítics estem interpel·lats a intervenir per evitar aquestes formes d'exclusió i de pobresa.
L'acord també preveu que la Diputació engegui la implementació de la metodologia d'UNICEF per mesurar la inversió pressupostària en l'infància i l'adolescència.
En cultura, la indústria musical catalana viu una situació catastròfica. Aquesta és la fotografia que ha fet la revista Enderroc en la presentació de les dades de l'anuari de la música. La crisi provocada per la pandèmia i les restriccions imposades al sector faran que aquest any es tanqui un 80% dels concerts suspesos i un 94% menys d'espectadors. Això, traduït en xifres monetàries, són pèrdues de com a mínim 88 milions d'euros. Jordi Casino.
Les sales de concerts de Catalunya tancaran el 2020 amb un descens de la facturació del 95%, les discogràfiques del 65% i els músics del 75%. En total, aquest any s'hauran suspès 16.000 concerts per culpa de les restriccions imposades per combatre el coronavirus. Tot plegat dibuixa, doncs, un panorama terrible, com explica el director editorial del grup Enderroc, Lluís Gendrau.
Són dades realment terribles. El 80% dels concerts suspesos aquest 2020 augura una situació com mai s'havia viscut ni en temps de guerra.
Aquest avanç de dades del 2020 s'ha fet en la presentació de l'anuari de l'any 2019, un gran any per la música, amb un increment de públic del 6% i una facturació de la indústria del directe de prop de 90 milions d'euros, tot i que els grans festivals van tocar sostre amb 3.200.000 espectadors. Un any, això sí, on només un disc en català va superar les 10.000 còpies venudes, el de la Marató, amb prop de 500.000.
Últims moments per repassar l'actualitat esportiva. En futbol, a segona A, avui es juga un duel català entre l'Espanyol i el Girona.
A partir de les 9 de la nit a Cornellà al Prat, els blanquiblaus volen els 3 punts per mantenir-se líders a la classificació, mentre que els gironins, amb moltes i importants absències, porten 4 partits sense guanyar.
I Coutinho, principal novetat del Barça per jugar al camp d'un Atlètic de Madrid sense Luis Suárez.
El jugador brasiler de l'equip blaugrana ja s'ha recuperat de la lesió que patia.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Arnau Olmos a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Un nou dia començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes, allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar són les que vull cridar. Si m'esperes, allà fora et cantaré. Baixarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Baixarem caminant per les estrelles. que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer.
La xarxa de comunicació local.